al matí a Ràdio Sabadell. Des de les 9 del matí fins a 2:15.
I ara, en aquest tram final del programa, el que fem és apostar per la cultura i per això doncs ara connectarem amb la sala Miguel Hernández. Allà hi tenim el nostre company Pau Duran per explicar-nos totes les novetats d'aquesta temporada, d'aquesta sala, que ja recordem doncs va farcida de propostes interessants per als més menuts de la ciutat. Pau Duran, bon dia.
Bon dia, Raquel.
Explica'ns.
Doncs mira, acabo d'entrar per la porta de la sala i saps quan poses el peu a un lloc que està tranquil, però tens la sensació que fa un moment hi ha hagut xivarri, eh? No et sabria dir que hi ha hagut com pols o fum, però allò dius, ostres, aquí fa un moment hi ha hagut bastanta gent i ara hi ha arribat com aquella calma de després del pas de la gent, de que s'hagin viscut emocions, caminades amunt i avall, una mica això és el que ha passat després de la funció de la sala. De fet, estic aquí amb la directora de l'espai, l'Eulàlia Rivera, bon dia.
Hola, bon dia.
Ha sigut així? Ha estat bastant freqüentat això, ple com un ou, no? Fa un moment?
Avui ha sigut així, a més avui amb un espectacle, amb un pont còmic i per tant amb moltes rialles, per tant molt contents.
A veure, quanta gent ha entrat? Explica'm. I jovenets, per cert.
Sí, han entrat nens de 2 fins a 4 anys, i hem fet dues sessions d'aquest espectacle, el Caix-Caix. A la primera hi havia uns 80 nens i a la segona 90, aproximadament, eh? Us ho dic de memòria perquè no sóc la que passa llista i per tant no ho sé segur, però realment han sortit molt contents i les rialles del públic, que és el millor regal que podem tenir de la nostra feina, no?
M'estàs dient que en un moment heu tret 80 nens i n'heu posat uns altres 90?
Exactament això, amb mitja horeta de marge, però sí, calmadament, a poc, amb el ritme que ells necessiten, però sí, així ha estat.
I d'on eren aquests nens?
Doncs eren nens de Sabadell, em sembla que hi ha una escola de Vallvidrera, bueno, de diferents punts, ja que la sala, per sort, ha anat ja més enllà, no?, del que és només l'entorn de la ciutat, tot i que podem dir que pràcticament passen durant tot l'any totes les escoles de la nostra ciutat i les escoles bressol en aquest període d'aquest bombonet que tenim a la ciutat, que és el més petit de tots.
Doncs explica'ns una mica en què consisteix el més petit de tots.
El més petit de tots és un festival d'arts escèniques, per mi molt especial, perquè el vam crear l'any 2005, per tant estem a la 14a edició, hem arribat fins aquí, no? I aquest festival ha anat creixent, és un festival dedicat exclusivament a arts escèniques per nens i nenes de 0 a 5 anys, això vol dir que tot està pensat per aquest públic tan petitó, el ritme, com entren, com el rebem, les posades en escena, la proximitat amb els artistes, no? Tot està pensat per aquesta franja d'edat. Això és molt difícil de trobar en el dia a dia dels teatres del país, no? Per tant, és un petit regal que tenim i que molt orgullosos que des de casa nostra aquest festival hagi crescut a 11 ciutats, a 14 teatres, no? I a més, doncs ja l'any passat vam començar fent aquests espais amb tallers per famílies, a les biblioteques, i això ha crescut, i no només ha crescut a Sabadell, sinó que ha crescut també a les altres ciutats. No? I molt especialment el que passarà aquest cap de setmana. No? Aquest cap de setmana invadim un espai que no és casa nostra, però quasi, que és a l'Estruc, on hi haurà al pati de l'Estruc diferents instal·lacions perquè els nens puguin jugar, a part de totes les propostes artístiques que hi ha, que jo crec que són molt excepcionals, no? Perquè ens visita doncs, una companyia sueca, una companyia finlandesa, una companyia belga, una companyia catalana. Vull dir que hi ha un ventall de propostes, totes molt diferents, i jo crec que és molt important, no? Per exemple, hi ha una instal·lació que es diu De Jardin, no? Que és una noia sèrbia que viu a Suècia, que ens porta una instal·lació on el temps, la durada, no? és una decisió de cada nen, no? Pots entrar i pots estar mitja hora, pots estar una hora. És una petita meravella amb dos ballarins que jo recomano molt i molt, sobretot per aquesta franja tan i tan petita, no? Que és els 0-2 anyets, no? Que és on més costa trobar propostes. Jo crec que aquesta és una petita delícia que rebarem a la ciutat. I a part d'això, doncs, hi tindrem conferències, punts de reflexió, i rebarem a molts programadors, a directors d'altres festivals, artistes, a gent que està interessada per les arts escèniques d'arreu del món, no? Per tant, estem molt contents de poder-lo rebre, de ser un referent per ells, que n'hi hagin que repeteixin després de l'edició de l'any passat i que vulguin tornar al nostre festival. Per nosaltres és el millor regal que ningú ens pot fer, no?
Moltes gràcies, Eulàlia, i ara voldria parlar amb els, una mica els protagonistes d'haver causat aquests somriures i aquests que estic veient el Pierre, que sembles el Thor, amb aquesta barba que tens i el martell del... Després enviaré fotos, Raquel, perquè fan molta gràcia. Sara, Pierre, veniu, que vull parlar amb vosaltres. Em passo el castellà, tenim la Sara Olmo i el Pierre Villatour. A veure, jo he visto saltos, risas, bailes, son un espectáculo un poco de mezcla de géneros, ¿cómo lo definiríais?
Sí, la verdad es que no sé cómo se define eso.
Bueno, no sé si se define, era una ganas de nuestro director, Yutaka Takei, cuando nos han visto en escena con Sara, que era bailarina, y yo más del circo, era una oportunidad para guardar nuestras cosas de circo y de danza.
Las calidades de cada uno y sí. Ponerlas juntas y mezclarlo y ver qué nos podíamos dar el uno al otro y bueno, y compartirlo con el público.
Y no solo ensayar nuestra técnica, pero...
ponerla al servicio del propósito, en realidad.
Total. Y de las imágenes poéticas también, del juego, de la actuación, pero no solo eso.
Pero claro, tenéis unos jueces que el más mayor de edad tiene 5 años. ¿Esto cómo se lleva?
Pues es el mejor público del mundo. Es el más comunicativo, el que comparte de verdad. No solamente están como espectadores, sino están de verdad dando algo de la energía que están recibiendo, que nosotros estamos dando, así que se lleva perfectamente, vamos.
Sí, para nosotros es como que tenemos que estar en el momento presente cada momento, con honestidad y wow, que no podemos mentirnos y mentir a ellos porque están reaccionando y recibiendo todo, con todo su estado y su ser humano también,
¿no?
¿Sabes?
Solo con lo que estamos haciendo en el espectáculo, sino con nuestro estado también. Si estamos un poco más cansados o menos contentos, o eso lo van a recibir. Entonces tenemos que de verdad utilizar lo que tenemos cada momento. Así que es un poquito más complicado, casi igual que sea un público de adultos, porque nos pone más en realidad.
Este es un espectáculo plástico, físico. ¿Cómo lo habéis preparado?
A la base viene de un taller que yo sigue con Yutaka en Irlanda, ¿okay? Y luego dije, bueno, yo tengo ganas de desarrollarlo o de hacer algo con este hombre que me parece un maestro, ¿okay? Y cuando era posible de hacer un espectáculo con el Teatro de la Gambarde, la dirección del teatro me dijo, pero Pierre, vete a ver si Yutaka está libre y dispuesto. Entonces me fui en París a verle y estaba libre. Entonces nos pusimos a hacer un proyecto con la Gambarde y él, y entonces hemos creado el espectáculo un poquito los tres, con la dirección de Yutaka, por supuesto.
Con partiendo de un libro, de una idea y
sí.
de un propósito que era, bueno, por supuesto, acercarlo a los niños y en realidad introducirnos en su mundo, ¿no? Más bien.
Claro, al principio yo tenía ganas de mezclar lo del movimiento, de la danza y de los deportes, del mano a mano, del circo, y luego estábamos trabajando a la base con otra persona que trajo el tema del escondite. Entonces hemos sí creado el espectáculo con esa base.
¿Cómo se pronuncia bien? Que yo no lo digo bien.
Bueno, eso que te lo diga él, porque mi pronunciación...
Cash, pues escuchad. Muchas gracias y muchos éxitos.
Gracias.
A ti.
Raquel, se m'acaben les paraules. Un èxit total, la sala Miguel Hernández i el més petit de tots.
Doncs moltíssimes gràcies, Pau Duran. La veritat és que tenim moltes ganes de descobrir tots aquests espectacles i tallers que impulsen des de la sala. Realment un motor que fomenta la cultura entre els més menuts. Una abraçada. Fins ara.
Fins ara.
Al matí, amb Raquel García. Just stop your crying, it's a sign of the times. We gotta get Informació, reflexió i entreteniment. Des de les 9 del matí fins a 2:15.
I ara molta, molta atenció perquè ens visiten 5 dones emprenedores per explicar-nos les dificultats, els reptes i també els èxits que han hagut de superar pel fet de ser dones a l'hora d'impulsar els seus projectes professionals. Evidentment, a banda de les traves que a vegades doncs, a qualsevol empresari troba per doncs, a trobar aquell finançament adequat o els socis o els clients. Com ser una dona emprenedora i no morir en l'intent? Doncs avui ho descriurem amb la Sandra Cordone, que és consultora i formadora de màrqueting estratègic, vendes i visibilitat en Certa Consulting, i ja ho sabeu, de tant en tant també fa de tertuliana aquí al matí. Bon dia i benvinguda.
Hola, molt bon dia a totes.
També ens acompanya la Cristina Soriano, és dissenyadora i il·lustradora de moda. Bon dia i benvinguda.
Bon dia.
També tenim amb nosaltres la Nilsa Machatine, no sé si ho he pronunciat bé,
sí?
d'Estel Serveis Administratius. Bon dia.
Hola, bon dia.
La Marta Pla, que és assessora d'imatge i personal shopper. Bon dia i benvinguda.
Molt bon dia.
I també, per últim, la Marta Guillem, que és fotògrafa i dissenyadora gràfica. Bon dia i benvinguda.
Bon dia.
Primer de tot, expliqueu-nos cadascuna de vosaltres per què vau decidir doncs, emprendre, no? Quin va ser el factor detonant que us va dir, doncs vinga, haig de començar doncs, a treballar pel meu compte.
Mira, jo ho vaig tenir molt clar perquè jo abans de començar la carrera ja tenia clar que volia tenir la meva pròpia empresa. Llavors, bueno, després d'acabar la carrera vaig treballar per empreses, després vaig estar com a freelance i arrel d'això jo vaig veure que el que feia jo els hi funcionava tan bé que vaig decidir aquest és el moment de posar-me jo pel meu compte. Si a ells els hi funciona el meu producte, doncs a mi també m'ha de funcionar. L'únic que, clar, quan tu emprens, veus unes coses diferents que no veies des de dissenyadora, no? Només de freelance. Però, bueno, que amb ganes tot es va superant clar. I ho aconsegueixes.
Tu veies només la part positiva,
clar,
no?
Jo només veia la part positiva, no veia que necessitava molts contactes, que ser petita empresa, pues, clar, a l'hora de comprar teixits, a l'hora d'estampar, no és el mateix que si ets una multinacional o ets una gran empresa. Llavors, això van ser reptes molt, molt durs de superar, però bueno, un cop ho superes, dius, ostres, quina satisfacció, ho he aconseguit, saps? De ser res a aconseguir que venguin teixits, que t'estampin, que et tallin, tot, bueno, tot el procés que creies en un principi com impossible i quan ho has fet, dius, carai, no? Quin gust.
En el teu cas, Nilsa, explica'ns una mica també doncs, el teu punt de partida.
El meu punt de partida fa 2 anys vaig tornar d'haver estat fora del món laboral i per motius personals, en aquest cas l'última per maternitat, i al tornar al mercat laboral estava com reticent, desconfiat i no em vaig trobar molt còmode en aquella situació. I llavors vaig rebre propostes de que aquesta era una de les sortides que ja m'havien proposat també diverses vegades, però en aquell moment va ser com en el moment oportú, no? El moment i l'hora oportuna, i pues, em vaig llançar.
Sense cap por, eh? Et vas llançar, vas veure que el mercat no t'interessava, que les condicions que t'oferien no t'agradaven i vas dir, sí. Ara aniré jo pel meu compte.
Sí, per aquí.
I també et va passar, com ens explicava la Cristina, que teníeu una idea i després quan vas començar doncs, a materialitzar-la era complicada?
Sí, bueno, jo al venir amb Estel és el món empresarial, no? I a la meva carrera també ja em preparen a fer el grau d'administració d'empreses, et preparen per totes aquests pros i contres. I llavors, d'alguna manera estava preparada, però una cosa és la teoria i l'altra cosa és la pràctica. I emprendre s'ha de fer amb molta paciència i sense presses. Si tens presses, no funciona. Vull dir, és més difícil. És difícil, has de tenir paciència, estan els entrebancs, no té res a veure la teoria amb la pràctica, però res, no és un tòpic. I a més jo vaig començar directament amb infraestructura. Vull dir, no vaig començar de freelance, ja vaig tirar-me amb una imatge d'infraestructura i tot això, clar, és un no parar, és un no parar.
M'agrada això, que comentes de cal paciència,
Sí,
i d'això les dones em sembla que tenim força. És una de les nostres aptituds. Continuem amb la Marta. Marta, a veure, explica'ns tu com a assessora d'imatge i personal shopper, com ha estat doncs, aquest inici?
Jo, a diferència de la Cristina, jo l'emprenedoria mai me l'havia plantejat com una opció laboral. Jo vaig iniciar els estudis de disseny i moda i un cop finalitzats vaig veure que doncs, allò no era el que jo m'havia pensat durant aquells 5 anys. No? Llavors se'm va posar per davant l'assessoria d'imatge i en aquell moment és quan em vaig adonar que era l'única opció, emprendre l'única opció per dedicar-m'hi al 100% i de la manera com jo volia. No? I llavors no, la veritat és que no m'ho vaig pensar gaire, m'hi vaig llançar de cap i la veritat és que ara no em plantejo una altra manera de treballar. És cert, No m'ho plantejo.
Un cop ho proves, no? I veus proves reptes i dificultats, però també les avantatges, no?
Sí,
suposo que dius, ja no torno enrere.
No, la veritat és que no m'ho plantejo.
I en el teu cas, explica'ns, Marta.
A veure, a mi em passa una mica com la Marta, que jo vaig estudiar disseny gràfic i quan vaig sortir d'allà i vaig estar treballant durant 5 anys en una empresa, vaig veure que no era el que jo esperava, no m'agradava gaire com funcionava, no sé, el disseny treballant per algú altre i em vaig adonar compte, bueno, això sumat a que també vaig tenir un fill, llavors doncs aquí va ser un moment també crític perquè vaig dir, vale, no m'agrada el que estic fent, el tema d'horaris, bueno, lo típic, no? Conciliació familiar, que és, també és un altre tòpic, però és molt difícil. I llavors doncs necessitava un sou, no tinc la sort de que amb un sou ja fem, sinó que el meu havia de ser-hi sí o sí. I llavors vaig haver de pensar una altra alternativa. Què passa? Vaig obrir un blog, tot va ser com molt, molt a poc, vaig anar caminant molt lentament i el blog em va obrir unes portes, vaig començar a conèixer gent, vaig veure que les meves fotos, perquè jo feia disseny, però també començava amb fotografia, i vaig veure que les fotos agradaven i tal, i al final doncs, em vaig decidir tirar a la piscina cap a canviant una mica i tirant cap a la fotografia. Mm-hmm. I a partir d'aquí, doncs, fins ara, porto 3 anyets i anar fent.
I no us feia por al principi, totes dues Martes?
Sí.
Sí. Us deia l'entorn, no?
Bueno,
perquè moltes
cas
vegades busquem com aquesta seguretat, no? Tenir un contracte, sí, tenir un sou fix.
En el meu cas, tothom molt bueno, a mi m'han recolzat moltíssim. No sé si confiaven molt en mi, potser més ells en mi que jo mateixa.
Sí, que això passa.
Sí, però bueno, vas fent i te'n vas sortint de tot.
Jo, en el meu cas, vaig començar amb moltíssima il·lusió, que encara, evidentment, la tinc. I sí que és veritat que una cosa que després també volia dir és que jo sempre vaig tenir molt clar des del primer moment que em volia dedicar a això i que això seria constantment sortir de la meva zona de confort i vaig arriscar des del dia 1 i continuo fent, no? Llavors això he anat veient amb el temps, amb aquests 2 anys llargs que va funcionant i això també al llarg del temps et va animant, però la veritat és que amb molta il·lusió des del primer moment i això, clar, et dona forces per tirar endavant.
Home, ens esteu donant una energia aquí, una força, David, el nostre tècnic, va dient quin poder aquestes dones. Sandra, explica'ns, perquè tu també, a més, ets membre de la Junta de Vallès. Explica'ns també doncs, el teu cas personal i també doncs, la importància, no?, de tenir una plataforma com a de Vallès per donar doncs, aquest recolzament, no?, a totes aquestes dones emprenedores.
I tant, molt important. Bueno, això vinc del món de les multinacionals i la veritat que he après molt, 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 però clar, més de 2 dècades treballant amb ells, m'estava preparant com per ser empresària. Lo tenia molt clar, així com la Cristina lo tenia clar quan ha sortit de la universitat, de les seus estudis. Jo des de petita era emprenedora i lo tenia molt clar que me tenia que preparar per ser empresària, però també em feia una mica de por. I clar, m'he preparat molt i he fet un clic una vegada que, bueno, un tema personal, he fet clic i he dit, mira, si estic ajudant a desenvolupar el negoci de tanta gent, de tants sectors, de tant, per què no desenvolupar el meu propi, no? I el meu company me l'havia dit, és que tu ets capaç, i diu, jo sé que sóc capaç, però també tinc por. Bueno, mira, me vaig arriesgar i amb el seu suport m'he arriscat i, de veritat, com ho deia la Marta, no donaré el pas enrere perquè estic molt, molt, molt a gust amb tot el que passa, els inconvenients, els bons moments, tot. I a la de Vallès, clar, quan he descobert que hi havia una associació en el Vallès per a empresàries, emprenedores, per gent com jo, no?, que necessitava un suport de no sentir-nos soles, no?, de entre nosaltres ajudar-nos, escoltar-nos i empoderar-nos, és que no l'he dubtat. I primer de tot he sigut sòcia i després m'han convidat a ser part de la Junta, jo crec per aquesta part motivadora que tinc, no?, i d'ajudar a altres, i estic molt a gust. I, bueno, jo crec que totes, no?, que formen part, estem molt a gust, no?, d'aquest impuls que estem agafant i el suport que tenim.
Clar, jo ara penso, no sé si pel fet de ser dones us heu trobat més traves o més encerts o aprenentatges en el camí.
Jo
crec que m'he trobat les mateixes traves que es podria trobar qualsevol persona, perquè també el meu sector és, vull dir, és un àmbit que, en el meu cas, havia de comprar teixit, era que fos home, dona... No, jo crec, en el meu cas, per exemple...
Que suposo que també depèn molt del
sector,
no?
Sí, sí. Clar, jo no sé, per exemple, ella que és personal shopper, és una altra història, perquè és... Clar, ja estàs projectant una imatge. En el meu cas era telèfon i... Bueno, i després l'empatia que tinguis amb la persona, això està claríssim, t'ajuda o no t'ajuda? Perquè això sí que ho he vist claríssim. També a l'hora d'estampar, de negociar... Bueno, és el... Pues això, l'empatia que tu tinguis amb la persona. Jo m'he trobat les traves en general que les podries tenir tant tu com un senyor com qualsevol persona. Però bueno... No sé, te'n vas sortint, i el que parlàvem allò de la por, que vull dir, sempre tots tenim una mica de por, quan vas a emprendre, és que és una cosa, surts totalment de la teva zona de confort, és fort. Però bueno, si tens la il·lusió, la motivació, és que has de tirar endavant, sí o sí, o sigui, això està claríssim. I bueno, respecte a això de les, bueno, traves, no?, com comentaves... Sí, jo, no sé, en general, tot una mica, jo, per exemple, en el meu cas, era trobar gent que realment et pogués ajudar, però que realment fos que tingués una bona formació, i a vegades vas una mica perdut perquè no saps molt bé de qui tirar mà, i més quan emprens. Però, bueno, investigant, ara amb internet tenim tantes opcions que bueno, vas trobant solucions a tot.
I la resta? O sigui, heu trobat aquestes traves pel fet de ser dones i emprenedores o no? O és un mite?
A veure, jo la veritat és que traves tampoc. En el meu sector, en el sector de l'assessoria d'imatges, sí que el que m'he trobat és que constantment hem d'estar explicant quin és el nostre objectiu a la feina. Perquè tu és un personal shopper i la gent diu, ah, anem de botigues, no? Llavors no, també assessorem, donem formacions, no? És un constant d'explicar quin és l'objectiu i el valor de la nostra feina i per què és necessari, no? Ara que avui en dia tot és tan visual. Potser és això, és el anar lluitant i el anar explicant allà on va, que és el que faig, no? I donar-li aquest sentit.
En el meu cas no, com que la majoria de clients que tinc són dones emprenedores també, o sigui, totes comencen amb projectes molt petitons i tot és un món molt femení, almenys en el que estic jo. O en el meu cas també quan treballo amb particulars, doncs són famílies, són casaments... jo no he tingut cap problema en aquest sentit pel fet de ser dona, vull dir...
Suposo que Sandra, tu sí, no?
Sí, perquè sí. De la tecnologia, i a més el ser estrangera i un altre país, dona estrangera, quan he arribat era molt joveneta, o sea, era maca, estava de buen ver, com
ho
es diu.
Ho ets encara.
Bueno, moltes gràcies, amb arrugues, però va. I clar,
això és sabidoria i és experiència i és un grau.
Exacte, però també és experiència l'aprendre d'aquestes traves, perquè això al ser dona... joveneta en aquest cas i en el món de les tecnologies, molta gent no m'agafava en sèrio, seriosament.
Clar,
no?
Et qüestionaven més, no?
Exactament, doncs quan tu parlaves, li deien, ah, cuidao. Cuidao. Però clar, així per imatge, només per imatge...
D'entrada, no?
D'entrada és com que pulgar per a baix, no? I després tu veies que el pulgar cada vegada venia més amunt.
Te'ls anaves guanyant, clar.
Exacte. I ahir m'ha donat, com deia la Cristina, l'empatia. Quin important és l'empatia. I encara tenim que aprendre de ser empàtics, de saber comunicar, de donar-li també el temps a l'altra persona perquè ens conegui de què realment fem. De vegades, Marta, tranquil·la, a mi també, pese que em dedico al màrqueting, a les vendes, a les xarxes socials, a fer una web, de vegades la gent no sap realment què és això, no? I sempre jo crec que tenim que explicar realment el que fem i els valors afegits que podem incorporar en els nostres serveis, sempre.
Exacte, en què ens diferenciem també, cada una de nosaltres.
Per sort, com deia la...
moltes.
Moltes. I per sort, com deia la Nilsa, tenim molta paciència i també molta empatia, no? O sigui, que són uns bons recursos per...
En el meu cas, traves com a dona, no crec que com a tal, però com el format de negoci que tinc a menys a Montcada no estava vist o no estava concebit com a tal, perquè és bastant polivalent, diguéssim, no? Que és un despatx de serveis administratius. Llavors, serveis administratius pot ser
molt ampli,
un ventall, no? Molt ampli. Ah. Llavors, dins d'aquest ventall hem triat també diferents branques de tràmits amb institucions no... amb institucions, amb organismes, assegurances, traduccions jurades, estrangeria, a la part externalitzable administrativa de la empresa, no la immediata, i altres coses. Llavors, les persones, què feu exactament? Sou una gestoria? Sou una assessoria? Què feu? I la part de dona, quan, clar, jo tinc el despatx, però el primer any i mig, ara porto potser 3 o 6 mesos amb una persona al despatx, no? Però obria jo la porta, tenia jo el telèfon, feia tot jo. Llavors, la primera pregunta és: podem parlar amb el responsable? Oh. Està el jefe? I era el jefe. que està... I, bueno, clar...
Soc jo el jefe, no?
I totes les traves és tot el que comporta el sistema, no? Tots els... no poder tenir un treballador pels costos que això comporta, perquè si jo tinc el despatx i a més ofereix treball, feina a domicili, si marxo poso el cartellet que estem fora treballant, etc. No? Que ha estat un... Trabes és surts i vas a la jungle, no?
a la jungla,
i trobes. Però bueno, en general el que deien també, no? Quan tens aquesta il·lusió, sortir de casa amb les papallones a l'estómac i tornar a casa rebentada però amb un sorriure, no hi ha trava que te resisteix.
Tornes això dona sentit, no?
Sí,
aixecar-te cada dia quan sona el despertador,
però la il·lusió pot, sí.
I, clar, parlem dels equips de treball. Què tal se us dona? Quin tipus de lideratge executiu oferiu? Com us veieu? I també, doncs, com és el dia a dia amb els vostres...
Jo, per exemple, perquè jo aquesta és la segona empresa que munto, una de les primeres i una de les errades que vaig cometre és no saber delegar. Això va ser... Ara amb el temps ho veus i dius, és catastròfic, no? Perquè tu no pots fer de tot. Que és una mica, em sembla, el que comentava ella, no pots fer-ho tot. Llavors, a mi això sí que ha sigut una de les coses que he pres molt. Jo ara estic començant una empresa de nou, de moment estic sola, i el que tinc molt clar que ho canalitzaré per diferents parts, saps? Perquè, òbviament, jo no puc fer-ho tot. I això és el que jo em creia al principi, saps? Que podia fer de comercial, que podia fer de community manager, que podia fer d'estampadora, No.
Superwoman, no?
Sí, exacte. I la Superwoman dura una temporada, però la Superwoman després... Clar,
passa factura, cau, sí,
passa
aquest nivell
factura,
d'estrès,
exacte.
No?
Llavors, jo, en el meu cas, vaig decidir que l'energia que estava invertint no era proporcional a la passió ja de lo que estava fent, i vaig decidir, durant una temporada, deixar-ho. I ara començo de nou i tinc clar que delegaré tot el que faci falta, perquè és que si no és un fallo i no, l'energia que necessites no l'estàs poguent canalitzar bé pel teu projecte. Llavors, jo... Ara, com que estic començant de nou la segona empresa, tinc molt clar que això anirà així. I ja en un futur ja ho veurem. Però de moment, a delegar.
Hem d'aprendre dels errors,
sí,
no?
Sí, exacte. Sí. A mi m'ha anat molt bé.
Però, bueno, primer, contestant a la pregunta, jo sóc bastant democràtica i situacional. També depèn de la persona que tinc. M'agrada treballar en equip. I bueno, som humans, no? Hi ha equips que tens més complicitat, que no, que t'ajustes més o no. Però, a part d'això, quin tipus de lideratge? Pues, depèn. Soc més democràtica, sí, delego bastant, dono una oportunitat a la persona i després d'ahir ja, depèn de la situació, pues tires per un costat o per l'altre. Però el de superhuman a vegades ve donat, perquè en principi, a no ser que comenci, com comenci, no, quin tipus de negoci, però vulguis o no, al final acabes havent de delegar, perquè la infraestructura creix...
Que no pots arribar a clar.
Si el que vols és créixer, i créixer, i créixer, llavors arribarà un moment...
I a més que no som bons en tot. Si no som bons en tot, tenim que concentrar en què som bons i treballar amb això, i l'altre delegar.
Clar. I més quan ets un emprenedor, no? Un autònom, que a més, esclar, has de buscar aquests col·laboradors, has de buscar...
Sí, tens dies de 36 hores, 48 hores, i no tenim aquests dies, no?
Sí.
I, per exemple, en el meu cas, justament l'aprenentatge de liderar fou en aquestes multinacionals. A mi m'agradava fer un lideratge democràtic, treballar en equip, i pese que tothom diu, sí, som una gran família, un bon equip, pues no van així. I clar, això sí era el factor detonant, això sí que feia això. I no a tothom li agradava, saps? Però jo veia que el meu equip sí, i que la gent anava mort amb mi. I és el dia d'avui que, pese a ser excompanys, la gent està amb mi, es comunica amb mi, els tinc d'amics, aquesta gent. I això m'ha servit per fer-ho ara mateix. Jo no tinc empleats directament, però això sí col·laborar amb la gent. Mm-hmm. És per un tema de la meva creència, que si jo estic ajudant a desenvolupar unes altres empreses, faig estar plans d'empresa i tot això, com jo no vull donar la possibilitat de, a altres autònoms, incorporar-los a projectes meus, no? Exacte. I enriquir un projecte meu. I fem això. Treball en equip, crec molt en el treball d'equip, i si una persona es desmarca, pues no li donaré una altra oportunitat. Sí, soc una mica com Nilsa, democràtica, sí, però també molt decidida que té que sortir bé aquest projecte.
Sí, per resultats. Sí. A més, imagina Estel, estrangeria, empresa, traduccions, tot. Per molt que ho sapigués tot, no podia dedicar-me 24 hores a treballar, després família, tot això, clar, és una xarxa de col·laboració. Si, això sí, de trobar la gent que congeni, no? Perquè hi ha molts bons professionals, però potser no tenen aquesta complicitat, aquest feeling, no feu de la mateixa manera el know-how, però llavors...
I també m'amo de la mà d'un dels objectius d'Ade Vallès, no? Que és intentar empoderar a les altres dones. I això cada vegada ho intento més, perquè és que m'agrada molt treballar amb dones.
I a més és molt important fer xarxa.
Verdad?
Molt, molt, perquè arribes... Hi ha una frase que sempre em ve al cap, no?, amb el tema dels equips, i és que sol potser arribaràs més ràpid, pots llegir una vegada, però acompanyat sempre arribaràs més lluny. I és tan important també rodejar-te de gent que també et pot aportar, no? Perquè és el que hem estat parlant ara, que tenim uns límits de temps, de capacitats, bueno, capacitats de dir, jo em focalitzo en això, llavors necessito gent que em complementi per també donar més valor a el que jo ofereixo. I és tan important, jo crec, a rodejar-te de gent que també es vulgui empoderar i que vagi al teu mateix ritme. Mm-hmm. És molt important.
Sí, jo ara em sento una mica com la fase que deia al principi la Cristina, que estic una mica en plan superwoman, que intento arribar a tot, i bueno, estic una mica... Que tampoc he arribat al punt que començo a tenir bastant, bueno, volum de feina, però encara no el suficient com per poder contractar ningú ni res, delegar. I és una mica...
Després ja t'acostumes i dius, ei, jo puc...
Sí, potser algun dia d'aquests petaré, però bueno, tot i així...
Home, estic... la meva experiència, que a mi m'ha costat temps.
Ja.
No, té que experimentar. Sí, perquè una vegada que experimenti, clar, després... Clar. Tu apres, no? I una vegada que experimenti, després, clar...
Sí que és veritat que per sort, amb aquest mundillo, doncs, coneixes molta gent i el que estàvem dient, i sí que tinc hi ha algunes que vaig conèixer a través de feina, però ara ja s'han convertit en amigues i col·laborem, i vull dir que sí que entre nosaltres ens ajudem, que al final és el més important.
Clar, és que jo penso, us ajudeu i fins i tot a l'hora de buscar assessorament, a l'hora de no, a trobar noves idees, a fer difusió, és molt important en aquest
sentit. Clar, tu fixa't que estem totes dones de diferents sectors.
Molt diferents sectors. Molt diferents.
Ens complementen totes. I de vegades sembla com melós, no?, les frases que diem i tot. Però no són frases que diem perquè realment és així. No és per quedar bé, no és un bé queda. És que és així el que fem, no? I realment, no?, col·laborar amb dones enriqueix molt també. Perquè donen també el seu punt de vista. I és un punt de vista que, com són dones que també estan en la teva pròpia situació, tu saps que és un punt de vista que és sincer, que és honest, que és el seu punt de vista.
I és tan important compartir experiència en un moment quan estàs emprenent, perquè t'apoies aquella persona que t'entén, no? I és com que et sents més arropat en moments pues, que potser són més difícils.
Mira, de vegades jo tinc conversa amb totes, no? Perquè soc molt conversadora, tu ja saps. I de vegades em truquen i diuen, ai, Sandra, perquè clar, jo com ara soc petita o fa un any que estic esperant una mica de tenir més anys en la meva emprenedoria, per ja tenir els meus clients, la base ja molt forta. I jo dic, però que no és això, és un electrocardiograma, és que ser autònoma, ser emprenedora, tindràs els teus moments molt bons, però també baixaràs una mica. És això, no? Jo no puc dir, ja fa 8 anys que tinc Acierta Consulting, però jo no puc dir que ja he arribat al Nirvana, és que no, que és mentida, que jo no puc dir això, i tampoc vull vendre aquesta imatge. És els reptes que una mica deia la Marta. Tenim reptes i tenim que plantejar de mai conformar-nos, no? Mai caure a la zona de confort. Ah, tinc 5 clients, ja està. No. Tens que anar-hi a per més.
I a més amb el món d'avui, que és tan ràpid canviant, aquests 5 clients, potser apareix un altre, és que anem amb el bon sentit de la paraula.
I tant.
Si la gent no... Ara, abans es casava i era per tota la vida, diem, professionalment parlant, no? Tens un client, està content, ni busca, ni sent, ni res. Avui dia...
Estàs sortint
a la porta i li dius, mira, torna d'aquí 5 minuts.
Te deixen per WhatsApp, no?
A la porta al costat...
Et deixen per WhatsApp.
Que trist. Però clar, és així la gent.
Clar, i llavors en aquest sentit, en un mercat tan competitiu, tan canviant i tan divers, suposo que és molt important també la formació, no?
Sí,
i
tant.
Bueno, això que vull dir, no?
I exigent. La gent, a vegades, cada vegada està més exigent. El senyor Google és la formació del client que ve. Jo he vist, jo sé, i exigeix per ahir, a més, coses que potser hi ha gent que sí que té coneixement, hi ha gent que no té coneixement, però la gent està molt impacient, molt, i exigeix moltíssim. Llavors has d'estar a l'altura de, en tots els nivells i amb tots els tons, de saber estar, d'estar a l'altura per rebre aquestes
demandes, aquestes exigències, tenir aquesta formació i aquests
crec
recursos.
Crec que també amb l'empatia, com deia la Cristina, també tenim que aprendre a dir no. Per què? Perquè el Google, quanta gent quan, no sé, havia un programa de televisió, House, no?, de metges. I anaven a les consultes, als metges, a Catalunya, a tot arreu, a tot el món. Ah, tinc tal cosa, tinc tal altra, perquè m'he fixat en Google que diu... I això mateix passa amb l'empresa, passa amb totes les professions. La gent de vegades ve i diu, clar, perquè jo m'he fixat que una pàgina web la puc comprar per 390 euros. Jo dic, però què tipus de web tindràs? Tu què vols comunicar? Tu què... què vols que reflecti? Vols realment guanyar clients o què vols? Perquè si tu vols estar i només és car, 390 euros, no? Dones d'alta en el Google Maps i ja estàs a internet. O sigui que Google serveix molt, però de vegades fa
molt de mal.
Sí, fa molt de mal.
No, jo en el meu cas, bueno, el que has dit d'això de que la gent és molt exigent, sí que és veritat, però també com a professionals hem d'estar sempre formant-nos constantment, perquè és, també és enriquidor, i és el que diem, estem en un temps que canvia molt ràpid i hem d'estar actualitzats sempre, perquè si no ho estem, sí que és veritat que ja podem agafar les maletes i tancar el xiringuito.
I aprendre a dir no crec que és molt important també.
Al matí, amb Raquel García.
Preguntar també per al tema de com es compagina la casa, el treball, les relacions socials, la família, no? Perquè aquest és un tema molt i molt complicat. A veure, Marta, digue'ns.
Per mi és sobretot el que tinc pendent, trobar l'equilibri amb tot això, perquè per mi és el més complicat de tot. És això, no? Per mi tot és important, em costa prioritzar i llavors vas d'un lloc a l'altre sense acabar de fer res.
Al parc amb els nens i agafant trucades,
sí,
no?
Sí.
Fent gestions...
Una mica així. I moltes vegades també, clar, l'horari és reduït pel tema això, pel tema dels nens, no? T'has d'adaptar una mica als horaris d'escola i llavors quan se'n va a dormir, doncs a la nit intento evitar-ho, però també tornes una miqueta a treballar una mica. I entremig de tot això, la casa, les compres... Bueno, certament ho dividim, no?, amb la parella, evidentment, però totes aquestes coses són càrregues bastant de dones, que això sí que és una mica... fa una mica de rabieta, però...
Sí, aquest seria un altre tema, però sí, encara ens queda molt altra... per avançar, sí, sí. Amb el tema de les tasques domèstiques.
Però això és així, sí.
Però al final és com que no desconnectes mai, no?
No.
Jo en el meu cas no desconnecto mai i tampoc m'agrada desconnectar. Això també haig de ser sincera i ho haig de dir, perquè el meu marit a vegades em diu prou, si són les 11 per demà, deixa-ho per demà. No, però escolta, què em penses i tal. I a mi la veritat és que el dia a dia, jo en aquest cas no sóc mare, vull dir que tinc aquest marge que m'ho puc compaginar millor, però sí que és veritat que a vegades vols abarcar tant que dius, bueno, organitza't una mica i segurament rendiràs millor. I potser aquest és el meu punt dèbil, no?, de que falta organització per voler abarcar massa volum.
Posar-nos límits, eh?
Exacte, posar-nos límits.
Jo crec que
límits.
Això és una cosa molt femenina, que ens preocupa, no?, i que a vegades volem arribar a tot i és impossible.
Estic d'acord amb el que han dit i jo em considero una persona organitzada, però a vegades no és l'organització, perquè tens la teva metodologia.
És el volum de feina.
És el volum de feina que, en el meu cas... jo tinc ajuda, tinc un equip bastant potent, diguéssim, ja sigui a nivell de casa, que potent no en quantitat, sinó de
validesa, de formació, sí. No? De competències.
Però moltes vegades, o la majoria de les vegades, has de pensar-ho tu. No? Llavors, quan tu has de pensar, és quan potser no hi arribes, perquè... Com ho divideix? Has de pensar i també has de repassar.
Exacte.
Clar, totes aquestes parts que no acaben i sí. Que no tot ho fan els altres, doncs has de deixar-ho tu preparat perquè t'ajudin sí, en aquest sentit, no? Perquè,
la càrrega mental aquesta.
Sí, tens la càrrega mental i després la càrrega de validar-ho, no? O sigui, encara que no vulguis, te toca. Llavors, clar... I compaginar-ho, compagines, però has de ser-hi. Has de ser-hi. Amb o sense ajuda tens la part que et toca i és el que dèiem, no? Que està, com està repartit això.
Sí, és un altre programa, com
ho deia
la Raquel.
Ja el farem, ja. Me l'apunto i ja el farem.
La repartició de feina.
Però m'interessa també la vostra opinió, Sandra i Cristina, tema conciliar.
Bueno, jo en el meu cas tampoc tinc fills, o sigui, jo em puc organitzar bastant bé. L'únic que em passa com a la Marta, que tens tantes coses al cap que a vegades organitzar-te, parar-te, costa una miqueta. Jo tinc una feina pel matí que no té res a veure, que és fantàstic, llavors les tardes les haig d'aprofitar molt bé, I llavors, com que el teu servei no para i sempre és això, que tampoc no vols desconnectar, perquè pots veure oportunitats a qualsevol lloc, que quan tu tens tan clar el teu objectiu, sempre les antenes estan
posades.
Estan posades. Llavors tens més oportunitats per veure coses que d'una altra manera no veuries. Però bueno, a mi, jo per sort, tinc la sort que m'ho puc organitzar tot molt bé, tinc els matins ocupats, una feina que estic realment a gust, llavors per les tardes és el temps que tens fer-lo a saco, o sigui, fer les coses molt ben organitzades i tal, però a vegades et disperses, suposo que també els que som dissenyadors, els creatius, doncs ens dispersem una miqueta més. Llavors l'objectiu és dir, bueno, t'organitzes molt bé, i a mi m'agradaria ser com ella, més així,
sí,
més organitzada.
Però no t'escapes, perquè
ets humana. Bueno, clar.
I ens demana i reps inputs de la... Clar, jo soc mare, tinc una filla que aviat fa 5 anys, que encara ja és... d'aixons, tens input de la família, tens input de la societat.
I tens inputs de les mateixes pressions d'una mateixa.
I tant.
Ho vull fer tan bé que a vegades aquest perfeccionisme et fa que no et desconnectis, tot i que és molt necessari.
I això que dius, clar, jo en el meu cas, perdó, que ha sigut una franja horària que parlàvem abans, que totes les meves... O no tenen fills o els tenen ja grans. Llavors els afterworkings i tota aquesta vida social, clar, no la pots seguir de la mateixa manera. I bueno, no?
Sí, bueno, en el meu cas...
Però
t'ho
pots organitzar, però clar, costa
també
més.
Es tracta una mica de prioritzar, no?
Clar, llavors... però demanava com ho feu de compaginar vida familiar, vida social, vida no sé què. Està el filtre, el dir que no... Fins aquí vull arribar, però tot clar.
Necessitaríem màgia, per fer-ho possible, jo crec, amb fills o sense.
A mi m'agrada moltes vegades desmitificar, perquè sembla que les dones amb fills són les úniques que estan ocupades. Jo tampoc tinc fills. No ho dic per tu.
No,
dic perquè normalment quan tu fas trobades o fa un grup de dones mares, com si fossin les úniques que van ocupades per la vida. Que això dic, val, jo sóc una dona sense fills, però estic a ADE, en l'associació, que tinc que posar el meu temps per brindar a les associades, amb la Junta, no això soleta, per brindar oportunitats o el que sigui. A més, tinc nebots, no? I sóc una mica mare dels meus nebots. Per què? Sí. Perquè de vegades, quan tu no sos mare, te donen responsabilitats, un altre tipus de responsabilitat, la teva pròpia família o el que sigui. I estan nosaltres també, no?, agafar-les. I clar, jo sóc una d'aquestes i a més com sóc formadora i no sé dir no als meus alumnes, moltes vegades estic ahí motivant i el meu temps, clar, us dedico a ells. O sigui que també arribo, no?, estic tot el dia ocupada i arribo a la nit on em desperta la meva fase creativa i no puc desaprofitar. I estic com la Marta, les 11 de la nit i ahí desenvolupant la meva fase creativa. I,
però
clar,
i
no paro.
En el meu cas, per la nit és la millor fase.
Clar, la meva també, per la nit.
Tens més temps, més tranquil·litat i llavors el cap no para.
Es desperta el cap, la creativitat i no paro.
Se'ns acaba el temps, però us volia fer una última pregunta, us demano brevetat, que ens expliqueu també el tema d'ajudes, finançament, les administracions, com s'impliquen el paper de fomentar, no?, doncs aquestes ajudes per les dones emprenedores.
Jo en el meu cas ara estic en aquesta fase. Jo quan vaig muntar l'altra empresa, realment jo tampoc no vaig trobar cap ajuda massa interessant per ajudar justament a una dona emprenedora, o no dona emprenedora, un emprenedor en general. Aquesta és la meva, bueno, el que jo he viscut, no sé si vosaltres heu tingut més ajudes.
No, cap tipus d'ajuda.
Ho dic perquè, per exemple, doncs, ahir que ens fèiem ressò d'un estudi fet pel Consell Comarcal que parlava de la pobresa al Vallès Occidental, parlava també de la situació precària que viuen les dones, ja que en la meitat dels municipis del Vallès més del 40% de les dones que poden treballar estan aturades, estan en situació d'atur. I llavors per això moltes vegades parlem de la implicació de la dona, però també doncs, no sé fins a quin punt hi ha ajudes, no?, de quin tipus.
Maco emprendre, però
es parla molt d'emprendre, però
realment després, no hi ha cap una forta ajuda darrere. Bueno, no. És la meva opinió. No
ajuda econòmica. Si parlem d'ajuda econòmica, no tenim. Econòmica.
O, si més no, assessorament, no sé, ara penso doncs, a temes de gestoria, d'administració, de tenir com una guia, un acompanyament. No?
Jo, per assessorament, aquest... en aquest cas, sí. Sí. Jo estic, gràcies al Vapor Young, jo tinc, bueno, estic al centre de Can Roqueta, que és fantàstic, o sigui, m'estan portant tot l'assessorament, genial. Però el tema econòmic, que realment és una cosa molt important, uh-huh. aquí ja és un altre tema.
Per això treballes els matins i a la tarda exacte, dediques no, el exacte. Temps al teu repte i al teu somni. Digues.
Sí, a Montcada jo vaig participar d'un projecte de promoció econòmica per a emprenedors, no? De tot un, que conforma fer el seguiment, preparar el projecte, fer... i els que van participar, després poden... aplicar, no sé com dir, a una beca, una beca, se m'ha creuat, a una subvenció.
Ah, val.
Llavors hi ha una subvenció per aquests emprenedors, no sé si encara, però quan vaig començar fa 2 anys, uh-huh. arrel d'haver participat en aquesta formació
us donaven doncs, era, com aquesta com petita empenta.
Era com un projecte de promoció econòmica per fomentar la emprenedoria i una de les coses que financiaven, que subvencionaven doncs, els primers despeses de gestoria, d'adequació de seguretat social, lloguer, alguna cosa més.
Sí, jo en el meu cas el que vaig aprofitar molt van ser les ajudes de tant de Barcelona Activa com de Pimec, llavors jo aprofitava els mesos que jo feia vacances i anava a les centrals i feia com un assessorament personalitzat empresarial. Que això també jo ho recomano molt perquè ajuda molt. És gent, són col·laboracions amb SACOT, que el que fan és que gent que s'ha dedicat a tota la vida a ser empresària ajuden de manera gratuïta a nous emprenedors a tenir doncs les eines que necessiten per emprendre el seu projecte. I a mi això realment m'ha anat molt bé.
Des de baix, no?
Sí.
Voluntaris.
Exacte.
Doncs aquí al matí, col·laborant amb nosaltres, fan unes petites càpsules on expliquen doncs, tots aquests coneixements que ofereixen de forma altruista i que realment són molt generosos sí. i és una iniciativa molt i molt interessant. Marta, en el teu cas?
No, en el meu cas, com que he començat a ser autònoma fa poc, he pogut optar a la reducció, per exemple, a nivell econòmic dels 50 euros aquests mensuals i ara ja començo a pagar els quasi 300 euros, però no, bueno, fins ara, vulguis o no, he pogut anar trampejant. A partir d'ara ja toca treballar.
Posar-se les
piles. Sí, sí, posar-se
les piles. Buscar més clients. Exacte. I en el teu cas, Sandra?
En el meu cas, jo ajudo. No m'han ajudat. Jo ajudo, bueno, soc professora a la Barcelona Activa i en altres entitats i justament formo part de plans d'empresa, estudi de mercat i ajudo a emprenedors a desenvolupar la seva feina com formadora i consultora, però no, econòmicament no m'he ajudat. No he rebut cap tipus d'ajuda.
Sí, hi ha també aquest programa que es diu Consolida't, que
sí, de Pimec. Sí,
jo l'he
jo
fet a través del col·legi d'economistes, que estic, soc col·legiada, i també m'havia arribat la proposta sí. des de Pimec i crec que alguna altra institució que ho fa.
Exacte.
Sí. I és gratis també, t'has d'implicar i participar-hi, no? Perquè et posen unes infraestructures que estan molt bé i en el meu cas va servir per reciclar-me actualitzar-me, perquè les coses van molt ràpid. El que parlàvem abans de formació, la Marta deia que hem d'estar
actualitzats constantment.
Sí, llavors,
el mercat canvia contínuament.
Aquestes coses van molt bé.
Doncs això és precisament el que hem fet avui, al matí, actualitzar-nos de com es troba el sector de l'emprenedoria a través d'aquestes dones de sectors tan diversos que ens han explicat la seva experiència, els seus reptes, els seus somnis i que són tot un exemple per moltes altres dones que potser ens estaran escoltant. Una abraçada a totes i molta sort.
Gràcies.
Gràcies.
Al matí, amb Raquel García. We'll be right back. informació, reflexió i entreteniment. Des de les 9 del matí fins a 2:15.